A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que aquesta estona que us acompanya ara mateix es dedica un cop a la setmana a parlar-vos de literatura infantil o juvenil i ho fem sempre parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. I avui no parlem d'un llibre qualsevol, perquè tots m'imagino que sabeu que ens trobem en les celebracions del mil·lenari de Montserrat i justament avui parlem del llibre que es titula El llibre de Montserrat, que és obra d'en Salvador Comelles, amb il·lustracions d'en Jordi Vila del Clos. Salvador Comelles, bon dia, benvingut.
Hola, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca. És un llibre... Clar, nosaltres situem en l'àmbit de la literatura infantil o juvenil. En aquest cas, podíem qualificar-lo de llibre divulgatiu, que podíem acceptar-lo per qualsevol edat, no?
Sí, sí. Jo crec que és allò de dir a partir de quina edat, perquè tampoc no és per primers lectors, a partir de quina edat el llibre ja pot ser llegit, no potser cap als 8 anys, però que després pot ser per una franja àmplia, perquè en realitat toca bastants temes diferents. Per tant, jo crec que aquesta intenció divulgadora doncs, pot ser útil per molta gent.
Uh-huh. I quin objectiu us vau fixar a l'hora de tirar endavant el llibre? És a dir, amb quina edat pensàveu? O per començar, per entendre'ns?
Pensàvem en aquesta edat, 8, 10, 8, 11, una edat d'aquest estil. Per això també, de tots els temes tractats, hem fet una mica més d'èmfasi en el de l'escolania. I perquè els nens i nenes d'això, de 9 o de 10 o 12 anys, coneguin una situació bastant particular, que és la dels escolans de Montserrat, no? Com viuen, com és el seu dia a dia, etc.
Uh-huh. De fet, són els protagonistes, podríem dir, un cop obres la portada és el protagonisme sí. És per Montserrat i el monestir.
Sí.
Però un cop obres la portada, abans d'entrar en el text, el primer que et trobes és l'escolania,
sí. Sí, sí, és veritat, és veritat. És clar, és que la gràcia, diguem, de Montserrat i a l'hora de pensar què pot sortir en aquest llibre justament és que hi hagi tants vessants diferents, no? I, per tant, efectivament, la portada és el paisatge, que és un dels trets característics, no?, singulars de Montserrat, però que després tinguis tantes coses a l'abast, no?, per explicar un mínim d'història de Montserrat, que jo crec que en general no és gaire coneguda, però molts altres aspectes, la comunitat, la biblioteca, el museu, l'escolania, alguna caminadeta, alguna sortida possible, fins i tot la recepta de la coca de Montserrat. És a dir, que jo crec que la gràcia és que és tocar tots aquests aspectes diferents i també una mica, pensant a més en aquest tipus de destinatari, algun aspecte una mica juganer. Per això hi ha unes endevinalles, o per això dins de les llegendes, una llegenda que pogués ser llegidora, diguem, per totes les edats, o hi ha un petit joc a partir dels quadres d'algunes obres de les que hi ha al Museu de Montserrat.
Mm-hmm. Hi ha molta fotografia, perquè justament, com dèiem, és un llibre divulgatiu.
Sí.
I alhora hi ha aquestes il·lustracions del Jordi Vila del Clos, sí. Per començar, sí. Però amb una portada que és efectivament una gran il·lustració, no?
Sí, mira, és de les vegades que jo puc estar content, perquè amb qualsevol editorial jo intento consensuar qui serà l'il·lustrador del projecte que jo els hi presento. El que passa és que a vegades te'n surts, a vegades no. O a vegades sí que pots consensuar la il·lustradora o l'il·lustrador, però en aquells moments justament té massa feina i no s'hi pot dedicar. I aquest és un dels casos en què jo vaig veure-hi de seguida el Jordi Vila del Clos com a il·lustrador ideal i vaig pensar a veure si ho aconseguirem i l'Abadia de Montserrat va ser molt receptiva des del primer moment i ha pogut ser així perquè jo trobo que és un il·lustrador de primer nivell i només veient ja això, aquesta portada, a part de les il·lustracions de dins ja, si algú no ho sabia ja queda confirmat.
I jo diria, Salvador, que si una persona no ha estat mai a Montserrat, que ja és difícil, però pot ser, sí. Si una persona no ha estat mai a Montserrat, realment, llegint el llibre, se'n farà una idea bastant, bastant clara del que és i el que suposa,
Sí, 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 a mi em sembla que sí. Per exemple, és clar, també, no?, quin destinatari té, per exemple, pensant que ara en sortirà una edició en castellà i una en anglès, i que ha de ser un llibre, per tant, per molta gent de fora que visita Montserrat, i que aquestes persones venen bàsicament, no?, per l'espectacularitat del lloc, però és possible que no en sàpiguen gaires coses més. Hi ha un apartat, evidentment, més proper i més simbòlic per nosaltres, pels catalans, per la gent d'aquí. Tampoc no he volgut posar massa èmfasi en aquest apartat, però em sembla que veient la història que s'hi explica és suficient. I fins i tot un detall, que hi ha unes històries particulars de persones que m'han explicat la seva relació amb Montserrat, i una d'aquestes històries és d'uns parents meus, d'uns cosins que es van casar, es volien casar allà i no s'hi van poder casar perquè era un dia que la Guàrdia Civil tenia tancat els accessos perquè hi havia la tancada d'intel·lectuals a Montserrat. Si els intel·lectuals es van tancar allà, evidentment era perquè hi havia una comunitat que els aixoplugava i un valor simbòlic afegit.
Mm-hmm. Efectivament. Comencem el llibre i el primer que ens planteu és la informació, podríem dir que geològica, de la muntanya, de la muntanya de Montserrat.
Sí.
I aquí, per cert, citeu Vilafranca també, perquè dius que és una muntanya que estarà al centre de Catalunya i que es pot veure des de pobles o ciutats com Terrassa, Martorell, Manresa o Vilafranca del Penedès, no? Això et volia comentar.
Perquè...
La visió de Montserrat, per exemple, des de Vilafranca, si alguna va... d'aquí fem romeries o fem caminades cap a Montserrat i vas veient la muntanya. Però si alguna vegada, i és el meu cas, has tingut la sort de fer també la mateixa caminada del cantó de Manresa, veus una muntanya bastant diferent,
Sí, sí, és veritat. Jo volia destacar la visibilitat, per tant, des de molts punts del territori, i a més això que dius que és veritat, és a dir que, a més, la primera vegada que ho veus, a l'edat que sigui, et sorprèn per dir ostres, no? És a dir, que si ets a Marganell, ets a Collbató, és segons això, des de Vilafranca o des de Manresa, dic, ostres, quina perspectiva de la muntanya més diferent, no? Però jo, sí, sobretot volia, i per tant vaig posar, posa dos o tres punts distants que es vegi que, home, que aquesta muntanya la veuen moltes persones des de llocs geogràfics diferents, no? I per tant, sí, on era Vilafranca.
I després també citeu alguns exemples de noms que se li donen a les formes que fan aquestes roques, no?, de Montserrat.
Sí, clar, la llista és llarguíssima, aquí s'havia de fer una tria... I llavors, per tant, jo vaig triar alguns dels que fossin suggerents i dels que, en principi, veient les imatges, diguessin, sí, és veritat, no? Sembla un elefant, aquesta roca sembla un elefant o sembla una mòmia, perquè a vegades hi ha alguna nomenclatura popular d'aquestes que també t'has de mirar la roca un parell de vegades per saber-hi trobar la semblança. Però és veritat, la toponímia de Montserrat, bé com la de tot arreu, però Montserrat, on... Per tant, hi ha de tot, hi ha les roques, hi ha les fonts, en fi, és una toponímia preciosa i aquí només volia ser la mostra una mica més pintoresca de com la imaginació popular, no? I veu aquí tot de coses que no t'esperes.
I després ja entrem en el que és Montserrat també, que és un lloc de culte, de religió, ens parleu del monestir i de la biblioteca. La biblioteca també és un tresor, un petit tresor, no?
I tant, sí, sí. Clar, la biblioteca, almenys hem posat la fotografia, perquè la biblioteca, en principi, el públic en general no hi té accés, però és un lloc molt bonic, és impressionant la quantitat de volums que té, la sala així més antiga, a més, això és preciosa, i evidentment té un valor perquè, home, sent una... entre altres coses, per ser una editorial tan antiga com les publicacions de l'Abadia de Montserrat i després per tot el fons, evidentment, que ha anat recollint al llarg dels temps. Per tant, encara que no es parla del museu, i qui llegeix i pot anar al museu potser no podrà anar a la biblioteca, però és important que sàpiga que té aquesta importància.
I després ja passem tot seguit a conèixer aquests 1000 anys d'història de Montserrat. Clar, tot això que estic explicant jo, val a dir que com que per ràdio no es veu, són capítols molt breus, és a dir que realment has fet un esforç de síntesi impressionant, no?
Sí, clar, és que, per exemple, la història, no? Perquè, evidentment, hi ha llibres sencers sobre la història de Montserrat i jo he après unes quantes coses, evidentment, que no coneixia. I aquí no podies fer-ho excessivament llarg i, per tant, jo vaig optar per dir, home, que sàpigues, diguem-ne, com va començar i que vegis quatre o cinc moments al llarg dels segles que van ser importants perquè anaven lligats amb guerres, amb destrucció o no, o en moments més d'esplendor. I, per tant, que sàpigues una mica que la història de Montserrat ha estat una història, amb, per exemple, això, amb moments bastant tràgics i que, de tota manera, sempre no, s'ha pogut remuntar i s'ha anat endavant i té la continuïtat que té.
Uh-huh. I ja després, tot seguit, podríem dir que hi ha unes pàgines centrals i, a més, amb més fotografies i més textos, com tu ens deies, per parlar de l'Escolania.
Sí, aquí he volgut explicar això, la vida quotidiana dels escolans i el que caracteritza l'Escolania de Montserrat i la importància que té. I també em va semblar que estava bé recollir el testimoni de dos exescolans, en aquest cas l'Albert Casals i el Lluís Heras, que és una intervenció breu en el llibre, però que van tenir la bona voluntat d'explicar una mica la seva experiència. I em sembla que és útil també per veure com han canviat els temps i perquè tothom qui llegeixi, els nens i nenes, i tothom qui llegeixi el llibre, vegi que bé, que igualment ara l'Escolania és un lloc molt particular, molt especial, però que, a més, les condicions dels escolans fins fa molt poc temps eren realment molt, molt aïllades i molt, molt dures pel que fa a la separació i el contacte amb les famílies. Era un règim molt més absorbent, diguem, que no pas a la flexibilitat que té ara.
I aquesta curiositat també, curiosa tradició del bisbató, no?
Sí, és bonic. Sí, no? Allò de dir, imitem, diguem, el món dels adults i per un dia nosaltres que som uns escolans, que estem en un altre nivell, doncs va, ara per un dia nosaltres aquí podem escollir el nostre bisbató, podem escollir com si escollíssim el nostre abat, per dir-ho d'alguna manera, i a més aquesta part que té simbòlica però també molt festiva quan organitzen aquesta festa.
Entre moltes altres qüestions, també proposes algunes caminades que es poden fer per la muntanya, suggereixes, vaja, algunes caminades que es poden, les moltes que es poden fer per la muntanya, no?
Aquí també era una elecció difícil i, per tant, perquè evidentment hi ha moltes rutes possibles per fer. Em va semblar que se n'havia d'oferir de presentar alguna de molt simple, de dir, anem a fer un passeig, i que podies presentar-ne alguna que fos una mica més exigent i que potser la més simbòlica en aquest sentit era arribar a Sant Jeroni per ser el punt més alt de la muntanya. No? Perquè les altres es pot dir que són dos passejos, la Creu de Sant Miquel o el Camí dels Degotalls. Però pensant que no tothom se'n va fer senderisme i que, per tant, però que, en canvi, clar, és, encara que sigui un passeig, és un contacte diferent amb la muntanya, són unes vistes diferents i, per tant, era també promoure de dir sí, mou-te, no et quedis només a la plaça i a sentir l'Escolania, sinó que mou-te una mica per l'entorn.
Uh-huh. Hi ha una informació que no dones en el llibre i suposo que és que no la dones perquè no es pot donar. I que continua sent un misteri, no? Que és la recepta o la manera d'elaborar els aromes de Montserrat.
Sí, tenint en compte que el destinatari, a més, és jovenet, el destinatari principal, la veritat, no hi vaig ni pensar, Però ara que ho dius, sí, vaig pensar, ens quedem amb la coca, a més perquè a l'hora de pensar alguna cosa que poguessis elaborar a casa. I per exemple, el mató és més difícil, és més que sigui molt complicat, però ja és una mica un altre nivell. En canvi, bé, la coca, que a més, diguem, la gent que coneix Montserrat, és una coca que no és complicada i que es pot intentar fer a casa, sí que m'ho va semblar. I no, amb els aromes de Montserrat no hi vaig entrar i potser tampoc, efectivament, no hagués pogut, tot i que... No sé si haguéssim desentranyat, no sé si es diu així, la combinació, com allò, la combinació secreta de la Coca-Cola, potser seria un best-seller, no ho sé. Però en tot cas, no surt.
El llibre de Montserrat, Salvador, va ser idea teva proposada a les publicacions de l'Abadia de Montserrat o al revés? Et van venir a buscar des de l'Abadia perquè i proposant aquesta història?
No, jo ho vaig proposar... a la Núria Manyer, la directora de les publicacions, perquè em va semblar que era una idea... És a dir, vaig mirar a veure què hi ha per infants sobre Montserrat, em va semblar que hi havia poca cosa o que si alguna cosa que hi havia ja ens havia quedat una mica antiga i que, per tant, oferir una cosa nova i que fos, en aquest sentit, a més, a part d'actualitzat, que fos un producte així, una mica híbrid, mig divulgació, mig coneixements, però també un palet literari i també pràctic. Bé, em va semblar que era una combinació que podia ser atractiva i les publicacions de seguida van dir, home, doncs mira, a més, coincidint amb el mil·lenari, està bé que oferim un producte d'aquest estil.
Uh-huh. I quina és la teva vinculació amb Montserrat? Per què Montserrat vetlla i volta pel teu cap?
Bé, tenim un projecte anterior. Jo tinc la relació amb Montserrat que tenen moltes persones d'aquí, per tant, no, d'haver fet les excursions de petit, de jove, d'anar-hi de tant en tant, d'haver-hi anat per motius molt diferents. I sí que tenia un projecte que també estava aprovat d'uns petits poemes, però que haurien estat per adults, en relació amb Montserrat i amb fotografies del Francesc Muntada, del fotògraf. I això era un projecte que havíem de tirar endavant ja sobre Montserrat. El que passa és que va arribar la pandèmia, el projecte es va haver d'aturar i després va acabar desapareixent per circumstàncies de, diguem, de l'editorial, de les publicacions. Per tant, les ganes de fer alguna cosa sobre Montserrat ja hi eren, era un altre nivell, que no té res a veure, però després, jo bàsicament em dedico a la literatura infantil, i vaig pensar, doncs va, podem fer alguna cosa a aquest nivell.
Uh-huh. Doncs nosaltres que hem estat encantats de conèixer una mica més el contingut d'aquest llibre, el llibre de Montserrat, del Salvador Comillas, i ho hem fet de la seva pròpia veu, amb el Salvador. Agraïts per la teva participació en aquest espai radiofònic a la sintonia de Ràdio Vilafranca, el Llegir per Sentir, i, per cert, felicita també de la nostra part el Jordi Vila del Clos, perquè realment les il·lustracions que acompanyen aquestes fotografies, perquè, per cert, les fotografies, pel que veig, són bàsicament de l'arxiu propi de l'Escolania,
sí.
O de, millor dit, de l'Abadia, de Montserrat.
Sí, ho ha escollit la pròpia editorial.
Però, en canvi, el resultat, diguéssim, que és magnífic. És un llibre d'aquests que en podem considerar de regal. El llibre de Montserrat, de Salvador Comellas. Salvador, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, encantat.
Adéu-siau.
Adéu.